descans.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya. Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
A Ràdio Estel, Tocs de Cultura.
Bon dia, bona tarda o com em vulgueu dir. Bé, bon dia és la fórmula adequada sempre. Mentre escoltava, perquè jo, evidentment, a banda de parlar, també escolto el que punxem. Mentre escoltava aquesta música, pensava que bé, que bé. Aquest tipus de música en aquest món en el que vivim, d'agressions constants de tot tipus, des de les oficials a les publicitàries. A qui devem aquesta música excepcional, sense exagerar? La devem a Enrico Rava. Enrico Rava és un trompetista italià, per no dir el trompetista italià. En aquest cas, jo crec que l'article seria molt adequat, però, evidentment, sempre és ficar-se en un embolic, perquè n'hi ha d'altres que voldrien o que li discutirien el lloc. És un home que, hores d'ara, probablement és un dels, no sé dir quants, però molt poquets, dels primers trompetes de jazz del panorama mundial que tothom es disputa o que tothom té al cap a l'hora de pensar en una formació ideal o en un concert de jazz amb aquest instrument. Un instrument que conrea des de fa moltíssims anys, per bé que va començar amb el trombó. Va ser, anècdota primera, va ser escoltant Miles Davis, que va deixar de banda el trombó i es va dedicar a la trompeta. I a tots nosaltres ens va alegrar la vida perquè ens està oferint, des de fa moltíssims anys, una música d'una qualitat extraordinària. Davis és el primer nom en majúscules, amb tipografia, allò, Caixa 80, que destaca en la vida, en la trajectòria personal i professional d'Enrico Rava. El segon nom seria el de Chet Baker. I que ens ve molt a to, perquè del que us vull donar compte, del que us vull parlar, és del concert que farà Enrico Rava amb el seu trio, Enrico Rava Trio, que porta per subtítol, que porta per títol al concert, tribut a Chet Baker. Això serà a la Sala Jambore, ja sabeu, a la Plaça Real, el dimarts 13 de juny, en les dues sessions habituals en aquesta sala, a les 8 i a les 10 del vespre. Enrico Rava apareixerà, com dèiem, amb el seu trio, és a dir, acompanyat per Gianluca Petrella, al trombó, i Giovanni Giudi, al piano.
Thank you.
que he dit Judy o una cosa així, tothom se'n marbusa, és Guidi, Giovanni Guidi, el pianista que acompanya Gianluca, Enrico Rava, vull dir, perdó. Bé, no cal dir que aquest és un concert que és una oportunitat, si no única, perquè l'home doncs, continua fent tours constantment pel món, però sí que és una oportunitat per aprofitar, perquè realment són noms d'aquells que s'escriuen en lletres molt grans de neó. Aquest home porta treballant, com deia abans, tota la seva vida. Ha tingut contacte amb els noms més grans del jazz. De fet, perdó, quan va començar a treballar professionalment com a músic, va començar ni més ni menys que amb Gatto Barbieri. Els que tenim una edat i unes preferències musicals, evidentment, si t'agrada un altre tipus de música, això no ho sabràs, però Gatto Barbieri és un nom dels més destacats. Estava en el quintet de Gatto Barbieri a la dècada dels 60. Després va fer el peregrinatge que pràcticament tots els músics de jazz fan a Nova York, etc. Enrico Rava, jo no vull extendre'm més, la seva música parla per ell. El tenim a la sala Jambore el dimarts 13 de juny a les 8 i a les 10 del vespre. I si us l'heu de perdre, penseu-vos-ho dues vegades. Penseu-vos-ho dues vegades perquè no se l'han perdut al llarg de la seva vida i l'han triat i han compartit amb ell escenari, entre d'altres, Pat Metheny, Michel Petrucciani, John Abercrombie, Joe Henderson, Richard Galliano... Bé, continuo? No, oi? Joe Lovano, Jill Evans... Això que m'heu dit que no continuï. Aquí el teniu, a la sala Jambore, Enrico Rava Trio.
I ara, un altre toc de cultura.
I am a Catalan. Today, a province of Spain. But what has been Catalonia? Catalonia has been the greatest nation in the world. I tell you,
paraules que han quedat marcades a la història. És el discurs de Pau Casals. Espero que tothom el recordeu. Quan li va ser concedida la medalla a la pau de les Nacions Unides, de l'ONU. Per què portem avui aquest fragment d'una cosa que no és musical, com acostuma a ser el nostre espai sempre? Doncs perquè del que volem és de parlar de la Diada Pau Casals, una festivitat que, malgrat que no apareixi a les banderoles d'aquestes que ens pengen per la ciutat, ni apareixi enlloc i hagis de passar autèntiques estones llarguíssimes a internet rebuscant per trobar-ne les dades, és una diada institucionalitzada per l'Ajuntament de Barcelona. Malgrat que pertany a això que se'n diu cultura, aquesta que cultura que no s'escriu en K. Per què una diada a Pau Casals? Bé, no, en un país normal, aquesta pregunta, si la fes, la gent diria que aquest paio és un cretí. Aquí ens l'hem de fer, perquè som així. Bé, doncs Pau Casals, resulta que el mes de maig de l'any... Espera, que ara no recordo exactament quin any, el 34 crec que era, no em voldria equivocar, Barcelona va nomenar fill adoptiu Pau Casals. Ja en aquella època, Pau Casals era una persona que s'havia distingit per treballar incessantment per moltes coses, bàsicament per la difusió musical, però també per la societat en general, com va demostrar després al llarg de la seva vida. La qüestió és que ara fa un parell d'anys, el 2015, va començar la Diada Pau Casals, una iniciativa que no va partir pas de l'Ajuntament, però va començar i que el maig del 2016 finalment l'Ajuntament va haver d'institucionalitzar, justificant-ho com una celebració de música a la ciutat. Bé, en qualsevol cas, que sapigueu que hi ha diversos actes que... d'una manera potser no molt espectacular, jo, a mi em sembla minsa i potser fins i tot pobra, es celebra, es recorda Pau Casals a Barcelona amb diversos concerts i actes, i ara jo procuraré fer una ressenya perquè sapigueu, si més no, on són i què són. A les notes de Nigra Sum, evidentment, tot el que estem escoltant és música de Pau Casals o, com en el cas anterior, música redescoberta per al món per Pau Casals, la música de Bach, sonates per cello. Bé, comencem. 14 de juny, a les 8 del vespre, l'acte central d'aquesta Diada Pau Casals serà el concert Pau Casals al Palau de la Música Catalana, en el qual intervindran Misha Maisky, violoncel, i Lili Maisky, sí, són família directa. I a més hi haurà un parlament de Marta Casals, és a dir, de la vídua del mestre. Obres de Bach, Schumann, Falla, Albéniz, Casador i Piazzolla. El programa No el discutirem perquè tampoc tenim temps ara. Aquest seria l'acte central. Repeteixo, 14 de juny a les 8 del vespre. Vespre, i aquest també us costarà bastant de trobar i està com desvinculat i als llocs web on ho trobes no diu que és de la Diada Pau Casals. Bé, en fi, despenjat com tot plegat, penja i despenja. Acte concert a la plaça del Rei, en aquest cas la intenció és centrar-se en l'aspecte del compromís social del mestre amb l'Orquestra Simfònica Amadeus de Voces, Voces amb Z, eh? És com allò de la cultura en K, doncs ara hi ha Voces amb Z, que és una associació, orquestra, iniciativa, a partir d'allò que fa Gustavo Dudamel al seu país i que s'ha transportat arreu del món. Curiosament, recordo, ho faig moltes vegades, però és que em sembla tan espectacular, Pau Casals va fundar l'Associació Obrera de Concerts, era l'any 30 i tants, va comptar amb més de 350.000 associats i oferia música a les classes populars. Això no s'ha repetit mai més i, malgrat que l'època va ser exportat, sembla que no ha interessat ningú mai més. ...16 de juny, a les 8 del vespre, acte concert del Turó Parc. Aquest és el primer, és la repetició del primer acte que hi va haver el 2015 per iniciar això, el fet que s'institucionalitzés la Diada Pau Casals. Serà amb l'orquestra Xavier Montsalvatge, l'orquestra de violoncels dirigida pel mestre Antoni Ros Marvà. Hi haurà, això és un acte, hi haurà fins i tot una actuació castellera. Per cert, l'accés és gratuït, tal com el concert de la plaça del Rei, per bé que, sobretot a la plaça del Rei, les places són molt limitades. Sisplau, busqueu-vos-ho, teniu-ho en compte. Diada Pau Casals, 14, 15 i 16, diversos espais de Barcelona, Palau de la Música, plaça del Rei i Turó Parc.
I ara, un altre toc de cultura.
Coneixeu aquesta música? Va, no m'enganyeu. Bé, ja pot, és cert, alguna, però proporcionalment poca gent, però potser algú sí que la coneix. En tot cas, no és normal conèixer-la, vull dir, perquè és una obra inèdita d'Enric Granados, ni més ni menys. Una obra que no s'ha estrenat mai encara, de fet, ara us parlaré de l'estrena, per bé que sí que estan registrades, si no, com dimonis us estaria podent fer-les sentir ara mateix. Estan registrada fa poc, bé, l'any passat va ser ja, com passa el temps, però vaja, sí, amb motiu de, es va presentar amb motiu del centenari de la mort d'Enric Granados, la OBC van registrar, de fet van registrar així d'una tacada, tres CDs, amb obres de Granados que no havien estat enregistrades mai i algunes inèdites que no s'havien estrenat, com és el cas d'aquest Torrijos que ens acompanya ara mateix de fons. Bé, Torrijos és una, una de les novetats, una de les estrenes que hi haurà en el concert del que us vull parlar, un concert extraordinari de la OBC, de la Simfònica de Barcelona Nacional de Catalunya, sota la direcció Kazuchi Ono, evidentment, i que tindrà lloc al Palau de la Música Catalana dijous 15 de juny a 8:45 del vespre. Per cert, ara que estic en aquest punt, sempre me n'oblido, però els que aneu al Palau o que a vegades doncs decidiu que potser alguna d'aquestes recomanacions o a moto pròpio i aneu, que sapigueu, si no ho sabíeu, que en molts casos, quan el concert s'ho val, hi ha una cosa que ells en diuen Parlem de Música, que és una activitat prèvia al concert en la qual algun personatge, musicòleg, crític, músic, etc., alguna persona significada, parla amb el públic sobre l'obra que estan a punt de veure. En aquest cas serà amb Jorge de Pérsia i serà una hora abans del concert, a 8:15. Queda dit. Aquesta sí que us la sabeu, és Catalònia, del mestre Isaac Albéniz, que també és el programa d'aquest concert, concert en el qual he dit part de dels intèrprets que acabem de fer bé, la Simfònica de Barcelona Nacional de Catalunya, sota la direcció de Kazuchi Ono, amb Gabriela Montero al piano i el cor Madrigal. Albéniz, de Catalònia d'Albéniz, serà la primera de les obres, de fet, la que obrirà el concert. El mestre de Camprodon, aquest personatge que és un dels catalans universals en el sentit musical de l'expressió i que va fer de la península ibèrica en el seu conjunt jo diria que la font, el doll més ample de la font d'inspiració dels seus temes, que va morir jove, per cert, als 49 anys, un dels homes destacats d'aquella generació de músics, en la qual també hi ha Granados, hi ha Morera, Fernández d'Arbós i altres artistes que es van afegir a un moviment amb una empenta importantíssima en el seu moment. Això que estem escoltant ara és un fragment de la Sonatina de Jordi Cervelló. No és en el programa d'aquest concert de l'OBC, però és que aquesta sí que no l'hem pogut trobar enlloc. És la segona de les estrenes d'aquest concert, surt de la ploma de Jordi Cervelló. Porta per títol Concerto di Maggio i és una estrena absoluta que ens ofereix en aquest concert extraordinari l'OBC. Ja sabeu, el mestre Cervelló és un home, com ho diríem, és un home independent, això segur, que des del punt de vista musical, que de tota manera jo crec que destaca la seva música en el fet de com manté una mena d'equilibri entre la tradició històrica i la música o de les tendències més modernes, més actuals, més contemporànies. I això, evidentment, ja no és cap estrena. És la desintegració morfològica de la Xacona de Johann Sebastian Bach, una obra de Xavier Montsalvatge, que, com sabeu, també és un altre dels grans noms d'aquest país. Un home que... sempre, al moment que vaig a dir músic, sempre hi ha un instant de dubte, i torno enrere i torno endavant, perquè, en realitat, jo crec que Xavier Montsalvatge... cal que el qualifiquem abans que músic, que ho és, evidentment, bàsicament, per damunt de tot, és un intel·lectual. Un intel·lectual que ha tingut un paper molt destacat en la vida intel·lectual, repeteixo, reiteració, d'aquest país. Recordem la dècada, bé, entre els 60 i 70, que va ser director de la revista Destino, aquella revista tan, jo diria, complicada, complexa d'entendre. Bé, OBC al Palau de la Música Catalana. No us ho perdeu. We'll be right back.
ara, un altre toc de cultura.
El moment, caminem contracorrent. Tu amb un peu al canó i a dins la foscor seguim els passos del vent. Vull que sigui menys lleuger, que no ho tinguem tot a tocar. Vull que sigui complicat, que perdem mil anys en tornar. I és
aquesta nit. Música acabada de sortir del forn, d'un forn concretament un forn que deu ser a Terrassa, si més no des del punt de vista de la creació, després d'enregistrar els estudis són on són. Deu ser a Terrassa, dic, perquè és el disc, el quart disc, si descartem els autoeditats i altres coses, quart disc d'estudi del grup garenc Sense Sal. Un disc que, tal com sona en aquesta cançó que hem escoltat un fragment i tenim ara de fons, a la resta del disc, de dalt a baix, està impregnat, regala, vessa, optimisme en la música, que ara té una presència electrònica molt més gran que en els treballs anteriors, i sobretot en les lletres.
No mirem enrere, però lluny de tot, recordem la terra d'allà on som. Jo busco la drecera del teu cos, les ganes de sortir, de recordar el teu nom. No volem mentides, som el que som. Sé que no ho tinc clar, però com tothom.
No mirem enrere, etc, etc, etc. Allò que dèiem, optimisme, vaja, per intravenosa. Tot el disc és així, insisteixo. Un disc, però, que dona... No sé per què ha vingut aquest però. Un disc que dona una nova dimensió al Sense Sal. Perquè, com deia abans, en aquesta ocasió han optat ja sense cap mena de mirament, és a dir, sense embuts, per incorporar l'electrònica en l'enregistrament, en la producció. I això s'ha fet passant una maroma que a vegades és complicada i que no tothom regeix a fer-ho, i és no perdre el segell, és a dir, que continuïs tenint el teu so, que siguis inconfusible, però que, malgrat això, hagis optat per introduir qualitats o característiques tan destacades i que marquen tant la música com és la presència de tots els recursos electrònics.
Per viure. No sé si sortiràs del lloc on estaves pres, d'una història que va deixar-te el cap i el cos al revés. La teva fe, la meva por, el teu cap verd i l'univers, una vida de flors fins que va canviar tot. De les cendres em va sorgir una mirada sense temor, que la clau de la vida la vaig trobar i la tinc no sé on. El teu cap buit, el teu orgull.
Probablement aquesta maroma de la que parlava jo ara fa un moment, intentant explicar que hi ha un nou so, però que continuen sent ells d'una manera inconfusible, es deu precisament a una cosa que ells destaquen tant com per posar-la en el títol. Recordeu que el disc del que us estic parlant es diu Només tenim la veu. I és que la veu del Sense Sal és absolutament la seva identitat. I és una cosa que quan t'ho diuen penses, és cert, és absolutament cert. En qualsevol cas, en aquest disc hi ha col·laboracions, ara que parlem de veus i d'electrònica i de tot això, importants i destacables. D'una banda, Carlos Sadness, i de l'altra, Doctor Prats.
Són tantes les promeses que no havíem de complir, tantes les mentides que t'hauria volgut dir, tantes frases fetes que t'havies assajat. No et vull fer perdre el temps, però et vull explicar que diuen que les estrelles es van voler apagar quan vas decidir un dia anar-hi caminant. Va ser la teva vida que amb un ritme ancestral va travessar les vies
fer ballars marcials.
Darrerament sembla com si fos una mena de tendència o de moda. A mi no em sembla malament, perquè finalment allò que és tan controvertit dels crèdits en les pel·lícules és el màxim exponent, no? Aquella llista de crèdits que dius, però dius, escolta, finalment aquesta gent és a qui devem que aquest producte hagi sortit així. Bé, tot això per dir-vos que darrerament sembla una tendència parlar de la gent que ha produït el disc. La producció musical és bastant definitiva en el producte final i a mi em sembla perfecte que se'n parli, que es digui. En aquest cas, a més, cal dir que la producció és d'Arnau Ballbé, que dius qui? En Manel. Us sona, Manel? Sí? Val. Doncs Arnau Ballbé i Manel Bach, de Dead, o sigui, tots dos músics en actiu, funcionant, etc., coneguts, són els productors d'aquest disc, d'aquest treball dels Sense Sal. Un treball que, bé, habitualment a les discogràfiques és la seva feina. Acostuma a dir-nos sempre un èxit, no sé què, crítica, públic, bona acollida. En aquest cas, jo crec que per fer-ho d'una manera gràfica i perquè ningú no posi en dubte que això que dic és només ensabonar aquests nois, us donaré algunes xifres. D'aquest disc ja hi ha 200 concerts a tota Catalunya, 14.000 seguidors a les xarxes socials, 350.000 visualitzacions a YouTube, 30.000 reproduccions de l'avançament abans que sortís el disc. O sigui, funciona de veritat.
Arribo fins al cim i m'agenollo a terra. Després de dies i de cels i grans tempestes, les pedres fins i tot avui em semblen guapes. L'herbeta seca em mira i diu, fas bona cara. Jo.
Allò que dèiem de l'optimisme. L'optimisme ha portat a la... Jo diria que més enllà del límit, al paroxisme. És el que vessa aquest disc del que us estem parlant, un disc nou, un disc de la gent de Terrassa Sense Sal. El disc es diu Només tenim la veu.
Mires l'horitzó a la carretera, els somnis que no tenen lloc a la cartera. Esperes i veig a la teva mirada una esperança que no havia vist fins ara. Mires com la terra encara gira i pensant en com marxar passes el dia. Esperes i seguint on va la brisa, poses els dies i els minuts a la motxilla. Tenim el món tan lluny, no importa si estem junts, no hi tenim res a la butxaca, però ja saps que tu ets qui sempre em fa flotar, ets qui em fa no tenir pes. La vida sempre és molt millor quan no fa falta res. Melodia que t'espera i el cel et diu que això no és una bona idea. Esperes i mentre agafes aire penses en tot el que no has pogut fer fins ara. Sona l'alegria que t'espera i el món et diu que això no és una bona idea. Esperes i mentre agafes aire dissimules un somriure i t'acomiades. Tenim el món tan lluny, no importa si estem junts, no hi tenim res a la butxaca, però ja saps que tu ets qui sempre fa flotar, ets qui em fa no tenir pes. La vida sempre és molt millor quan no fa falta res.
I ara, un altre toc de cultura.
És una peça que porta per títol O Mireia i és respon a l'autoria del menorquí Marco Mesquida. Marco Mesquida, com haureu endevinat per la música, no cal ser Sherlock Holmes, és pianista. I és un home al qual, un músic al qual tothom mira, molts amb admiració, la majoria, i molts expectants, no? Perquè constantment proposa i proposa coses que resulten novedoses, interessants i francament bones. Bé, Marco Mesquida és el protagonista d'un concert, un concert que tindrà lloc el diumenge 18 a les 7 de la tarda a la Sala Nota 79. El concert porta per títol un títol que a mi m'ha cridat l'atenció. Bé, jo sóc una mica així, cadascú és com és. Porta per títol Mesquida versus Clàssica, amb l'abreviatura aquesta BSV-S. Clar, a mi em crida l'atenció, perquè d'entrada versus ja tots sabeu que és un llatisme que, malgrat que el Dieck no el reconeix, està extès, que prové del llatí a través de l'anglès i que significa contra, no? És a dir, enfrontat a contra, no? Els partits de futbol és on ho veiem més sovint. Barça versus Madrid. Mesquida versus Clàssica em sembla, des del meu humil punt de vista, poc encertat, perquè Mesquida no es baralla ni molt menys amb la música clàssica ni amb cap música. En tot cas, la interpreta i té una facilitat i una facultat inaudita de transformar-la. Em va semblar interessant incloure un fragment, com es pot sentir, vaja, és inevitable no adonar-se'n, de directe i d'improvisació de Marco Mesquida. Perquè aquests són els ingredients, la salsa en la que es courà aquest concert del que us estic parlant. Directe, molt, molt directe, una proximitat extrema amb el públic, cosa que jo recomano moltíssim, perquè un pot apreciar coses de la interpretació que no pots veure ni que estiguis a la primera fila d'un auditori a l'ús. I a més que permet, a la Sala Nota 79 ja he vist unes quantes iniciatives en aquest sentit. Després del concert hi ha la possibilitat de parlar amb l'intèrpret, cosa que a mi em sembla fantàstica, no? Perquè la música i la interpretació musical, com la majoria d'interpretacions, susciten en el que està d'espectador a vegades preguntes, comentaris, coses que a un li agradaria molt de poder transmetre o de poder ser respost. I en aquest cas, aquesta possibilitat serà en aquest concert del Nota 79. Gershwin no serà el programa, però una mica el criteri en seleccionar la música que estic posant per anunciar aquest concert ha estat posar una mica Mesquida en cada un dels elements en els quals apareix davant del públic. Aquí és acompanyant una gran formació amb una gran peça, i escoltar-lo ens permet tenir una altra dimensió d'aquest intèrpret. De fet, el concert del que us estic parlant hi haurà música bàsicament de compositors clàssics, és a dir, Bach, Mahler, Händel, Ravel, Chopin, Schubert, Beethoven, Dimonti, Ravel, en fi. I també hi haurà peces del propi Mesquida, com aquesta O Mireia que escoltàvem al principi. I hi haurà peces amb títols realment sorprenents, com Country Jarrett, Love, Lennon, i Julia Lennon, dues peces que no donen marge a l'equivocació d'admiració i de tribut al músic del Liverpool. Julia Lennon, que per si no ho sabeu, era la mare de Lennon, aquesta mare que va influir tant en la seva vida, malgrat que fos a la distància, perquè va marxar de casa quan Lennon tenia 5 anys i que va tornar... En fi, tota aquesta història. Marco Mezquida serà, us ho deia abans, us ho repeteixo ara, el Nota 79 del carrer Vallirana de Barcelona, en aquest concert que han titulat Mezquida versus Clàssica. I això serà diumenge 18, per si n'heu perduts o tireu de calendari allò més pel número que pel dia, diumenge 18 a les 7 del vespre. Jo m'agradaria molt ser-hi.
Tocs de cultura.